Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Que l'aragonès encara està parlant, eh? Al Palau de la Generalitat, amb la senyera al costat i un fons blanc així molt àpil.
Però exactament molt, què ens ha de blanc. Dir?
No, ja ho ha explicat, ja ho ha estat explicant, els canvis que han fet.
Hem de recordar que jo sempre que parlem del Pere Aragonès em sento obligada a fer-ho, que la seva dona es diu ni més ni menys que Janina Juli, el nom més icònic de Catalunya. És com dir-se Nicki Nicole.
O Zinedine Zidane.
És una meravella.
És un molt bon nom, és un molt bon nom.
I és oient.
I a mi em consta que és oient del programa. Un dia vaig coincidir.
El president o la dona del president?
La dona del president. I em va dir que a la feina on treballa tenen posat Catalunya Ràdio, que ens escolten i que hi ha dies que al vespre, quan arriba a casa, comenten una mica algunes de les coses que s'han dit aquí al programa. I em sembla meravellós.
I des d'aquí la saludem.
Quins personatges li deuen agradar? Més una Aitana, una Laura Escanes...
Mira, no vam parlar tant perquè feia cosa. Val. Demanar segons quines coses.
Jo crec que li funciona un univers potser un punt més clàssic, no? Més Joel Joan, tot i que ella és molt jove,
ell
eh?
És millennial, ella és millennial. Ah, estigui
ella pendent dels ensenyaments de Laura Escanes.
34, 35 anys. Escolta, em passen 8 minuts de la una del migdia. Ahir va ser un vespre bastant mogudet a Can Motos.
Amigos, hoy ha venido a divertirse a l'Hormiguero Miguel Bernardo.
Ara explicarem què és el que li va passar al presentador de l'Hormiguero, però abans dir-vos que el convidat, com heu sentit, va ser Miguel Bernardo, que anava a fer promo del Zorro, que és una nova sèrie que s'estrena aquest dijous a Prime Video i diumenge a Ràdio Televisió Espanyola. Una entrevista molt fluixa.
Molt fluixa.
Me l'he mirat aquest matí i realment m'he avorrit. No va passar res. Pràcticament tota l'estona en motos preguntant-li com era muntar a cavall durant el rodatge, com feia anar l'espasa i, molt bé, com eren les escenes.
I s'ho passava ben, Miguel, o ni això?
Jo l'he vist una mica amb un somriure bastant fals i bastant incòmode. Vull dir que no tenia massa bé.
Entenc que el Zorro és una sèrie com inspirada en l'època medieval o alguna cosa així, tant cavall i tant
espasa. O potser amb el personatge d'en Banderas, no? Que es torna,
sí.
Es torna a recrear una mica.
És una actualització d'aquesta història de principis del segle... escrita a principis del segle XX.
Meravellós, molt bé.
Què passa, però? Que hi va haver una mica de moments caòtics, perquè de cop, a mitja entrevista, en Pablo Motos comença a fer mala cara i una mica desorientat demana anar a publicitat.
Qué bonito. Bueno, déjame que haga una pausa muy corta, muy corta, muy corta y regresamos con Miguel. Ya estoy de vuelta, perdón. No, que me... ¿Qué
ha pasado?
Me ha dado un golpe de calor.
Nada así...
No pasa nada, está muy bien.
No, pues ya estoy bien, ya estoy bien.
¿Has cagado turuleto?
Sí, sí, pásame algo. Me ha dado como una bajada de azúcar o algo así. Me habéis puesto Coca-Cola, bien. Perdón. Miguel Bernardo, estoy a punto.
No pasa nada, no pasa nada.
Está aquí para presentarnos el Zorro, de la que eres el prota.
A ver, el tema és que Pablo Motos es va notar que s'estava marejant, se'n va anar a publicitat, es va desmaiar, va fer la desmaiadeta fora d'antena, que penso que està molt ben quadrat i tot plegat.
Escolta, s'han de tenir molts anys d'experiència, per conèixer-te així.
Ell s'ho va notar, diu, anem a publicitat,
ho
fem allà i tornem.
Una cosa, t'has d'haver desmaiat altres vegades per conèixer aquest timing,
sí. No, realment.
Jo no m'he desmaiat mai,
Home, i aquesta normalitat després, entre cometes, perquè és veritat que llueix una mica caòtic, però aquest tornar com si res passés, només passa si t'has desmaiat mínim 5 vegades.
No acaba de vocalitzar, quan dona pas a publicitat.
No, tornen de publicitat, ell encara no és al plató, arriba tard, arriba amb la cara blanquíssima, evidentment, vens d'un desmai, pots estar blanc, només faltaria.
I el Miguel Bernardo allà,
I el Miguel Bernardo...
Però una cosa, les formigues, tu aguanten, això?
Bueno, les formigues feien el que podien.
I... Que les formigues de tot això són dos senyors ajupits sota de la taula, que a mi em sembla d'un surrealisme brutal que hi ha un tio navegat sota de la taula.
Sí. Llavors, això que dèieu, Miguel Bernardo...
No, incomodíssim. No saben que hi ha vida fora de la taula.
Ah, bueno, quan acabeu amb les formigues, que veig que les acabeu de descobrir després de 15 anys de programa...
Que jo no he mirat mai una entrevista sencera de l'Hormiguero, algun tall que s'ha viralitzat.
Doncs aquesta tampoc te la miris perquè interessa bastant poc. A mi només m'han interessat, per dir-ho d'alguna manera, un parell d'anècdotes que explica l'actor. Primer de tot, que ha viscut, diguéssim, molt lligat al que és el mar i el navegar.
no sabría explicarte, hay muchas cosas, cada uno le mueve una cosa. A mí, yo desde pequeñito estoy mucho en el mar y el surf es algo que me encanta, pero por muchas cosas, por la adrenalina, por el tipo de vida. Y...
¿Te gusta la adrenalina, saco?
Molt bé, el surf i l'adrenalina...
Quina mandra d'entrevista,
no, costa molt.
Però...
Us una empenya constant i la cosa que no avança.
Això és perquè el Miguel Bernardo, és el que portem comentant ja des de fa dies, està el pobre, és tancadíssim, i jo crec que és aquella tensió de quan saps que et poden preguntar sobre la teva vida privada i no vols parlar-ne, no?
Ha explicat que va estar a punt de tenir un accident navegant.
No, me caigo en un catamarán y estoy 3 horas y media en medio del mar y casi me ahogo. Y casi me mato. Pues nada, navegando un día de viento, con bastante viento, pero bueno, navegando por un sitio que yo llevo navegando toda mi vida.
Prou, sisplau.
Y nada, y vamos con los arneses, un arnés con el catamarán, que es un bicasco.
Així llueix una cita amb ell.
Arnés,
les cites amb l'Aitana eren així.
Mira, ara cau a l'aigua.
Una cosa, un fallo de montaje y caímos los dos al agua.
Oh.
Y el catamarán se fue, volcó, claro. Y se fue. Estábamos en un sitio que pasan un montón de multimillonarios con sus megayates. No paraba, ninguno paraba. 3 horas y media, gritándoles. Se te empieza a cristalizar la sal en la garganta.
Oh.
Un poco de hipotermia también teníamos y ahí fue cuando... Es un problema. Oh. Y entonces paró un tío con un yate que había encontrado el catamarán a la deriva y lo voy a recordar toda mi vida. Me tendió la mano y me ofreció una copa de champán.
Molt bé. Per tant, a final feliç amb copa de champán inclosa. Això és el més destacat de l'entrevista, eh?
També com li agrada aquest paper de fer-se el nàufrag, eh? Tio, sí. Vas estar un rato al mar, vas tenir un petit accident de pijo, a més, tranquil·litza't un segon.
Però, per tant, cap pregunta sobre Aitana, ni
no,
Esther Expósito,
ni una,
res.
Cap referència. Ja no és que no facis la pregunta, és que ni cap referència, ni cap indirecta. Ni
però
Aitana, ni l'Esther.
És curiós, perquè quan venen dones a l'Hormiguero, crec que sí que es fa aquest tipus de pregunta.
Mm-hmm.
Com és de quin és el teu estat, no? Si tens alguna relació amb algú, o li fas una pregunta així una mica la picaresca aquesta.
A no ser que ho pactessin abans de l'entrevista.
Clar,
de dir,
ser,
si
també.
Em demanes alguna cosa de personal, marxaré. Que a vegades ho fan.
Clar, nosaltres hem tingut entrevistats aquí que et passen una llista de temes que et diuen aquests temes no es toquen, per lo que sigui.
Vam intentar, ja ho vam dir, tenir l'Álvaro de Luna aquí i va dir que
de
només de música i cançons, que si es feia alguna pregunta personal, s'aixecava i marxava.
No cal que vinguis, perquè només volem parlar amb tu per la Laura.
Ja ho havien deixat o no?
No, imagina't. Era de no tenir vergonya, perquè en aquell moment encara penjaven fotos junts. Hi havia molta... Era com, tio, per què no has de poder parlar d'això quan t'ha fet famós? Friqui, les cançons li dediques
a
ella.
Exacte, fas cançons d'això.
En aquest sentit, no es pot separar l'obra de l'artista de cap de les maneres. No hi ha ni tan sols debat. Ja està, et preguntarem sobre la teva puta vida privada, friqui.
Per cert, parlant de l'Hormiguero... Tenim la versió de Sofia Vergara a la polèmica de fa uns dies. Suposo que ho recordeu.
Mala.
Sí. Bien mala.
Bien mala.
Sí.
Malota que te cagas.
Sí. Yo creo, primero que todo...
Bé, va ser una entrevista que va generar moltes crítiques, sobretot a Pablo Motos, per la manera com havia tractat a l'actriu colombiana. Doncs bé, ara la Sofia ha explicat que tot estava pactat... I ho ha dit en un programa que es diu Ventaneando a Colòmbia.
La entrevista con Pablo fue, además, fue como amigos. A mí me dijeron, para que sea chistoso, métete con él y comienza a... O sea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos, o sea, tomándonos el pelo entre los dos.
Em pareix fer aquest paper. Ja ho vaig dir. És que era pura complicitat el que es veia, res més.
Sí, era d'esperar, perquè vull dir, el Pablo Motos no acceptarà una entrevista que vagi per un cantó que no sigui així, saps? Vull dir que és una persona que li agrada tenir-ho tot controlat i probablement era una cosa buscada, aquest rifirrafe.
Era un vacileo de quan hi ha bon rotllo.
Sí.
També és notícia algú que sortia ahir a la tele, però no a Antena 3, sinó a Prime Video, i estem parlant de Chenoa.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones...
Oh. Tant de bo tot li vagi bé a la Chenoa, perquè és un personatge que ens encanta. És la flamant presentadora d'Operación Triunfo i és notícia perquè va concedir una entrevista al diari El País amb uns quants titulars, i si us sembla podem fer un repàs ràpid del que va dir.
Som-hi.
Sobre l'interès que genera la seva vida privada, diu... Em xoca i em crea ansietat. No t'hi acostumes, només aprens a conviure-hi. Recordem que s'ha separat molt recentment del seu marit, Miguel Sánchez Encinas, i que una vegada que ho va passar molt malament, així repassant, va ser quan una revista va treure-la en portada a ella i ho va titular La cel·lulitis del desamor.
Uau.
Val? Just quan ho acabava de deixar amb una altra parella. I que allò la va enfonsar, que la va tenir dies plorant I que bé, que ara l'està ajudant molt la seva psicòloga, que li aniria bé plorar, però que amb el temps les coses li fan menys mal, perquè ja no és la primera vegada que li passen, ja. Per tant, és una mica aquesta l'experiència del savi. I una mica lligat amb això, està farta, a veure si ho endivineu, que li preguntin per David Bisbal.
En general, som molt pesats amb aquest tema, perquè és que
fa molts anys. Home, i amb el tema musical també, perquè és dir Bisbal, si no, i automàticament posem la cançó d'Escondidos,
sí,
dit a la llaga,
sí,
nosaltres
entra
també.
Bé, entra bé o no, Marta?
Entra genial, què t'haig de dir? Sobre en Bisbal, diu la Txenó a l'entrevista al País, no em molesta que em preguntin per la seva carrera, perquè li tinc molt respecte professional. Però no li trobo explicació, que sigueu tan pesats. Diu, han passat 20 anys, és veritat, és que li estan recordant. És més accentuat encara que el cas de ser Tangana i Rosalia, molt més.
Sí.
I diu, ell fa la seva vida i jo la meva, però això no significa que ens odiem. No hi ha rancúnies.
Tinc dos pros en aquesta entrevista.
Endavant.
El primer, però, és quan parla sobre la seva vida privada, que jo entenc que no ha de ser fàcil i crec que ha de poder-ho criticar, perquè tenir els paparazzis a sobre, etc. Però llavors no venguis en exclusiva el teu casament a Lola. Perquè, clar, ho volem tot. Volem guanyar pasta per una banda a través de la nostra vida privada i després, quan les coses van malament, no dones la cara.
Però és veritat que és molt més fàcil compartir bones notícies que no són tan bones.
Sí, però has d'assumir el preu a pagar. Quan comparteixes que t'has casat amb algú i, a més, és que vens l'exclusiva en una revista del cor, després has d'assumir que, com a mínim, hauràs de sortir i dir, ho hem deixat.
Però que no has d'assumir això de la cel·lulitis del desamor.
Això no
s'ha d'assumir.
Això no.
I segona cosa, per això, sobre el tema del Bisbal. No són 20 anys, perquè el 2016 van sortir per celebrar els anys d'OT, que no sé quan
el
feia.
Sí, jo vaig anar aquell concert de la retrobada.
No? El reencuentro, i també ens van regalar aquell moment, que també hi van jugar, de nou, pel seu propi benefici, de miradetes, després el tema de la cobra... Vull dir que no podem jugar als dos cantons.
No
vull dir que ho aprofitem
parlar,
al nostre cantó.
Però li funciona i et dona carés.
Però
no,
el Bisbal el mateix,
No, totalment, el Bisbal el mateix. Llavors és com, bueno, entre poc i massa, no? Ens hem de mantenir ferms en una de les decisions.
Com critiquem a tothom,
Com critiquem
a tothom?
No critiquem a la gent, critiquem actes.
Molt
la gent no és
molt
bona o mala persona, hi ha bons i mals actes.
I de ruptures de parella, ruptures d'amistat, que també existeixen. En aquest cas, la influencer Maria Pombo, que què ha passat amb la seva millor amiga?
Doncs això és un safareig que és bastant interessant perquè és antic, però ara sabut, perdoneu. El motiu de per què es van enfadar. No és que s'hagin tornat a enfadar, no? Parlem d'aquella gran bronca que les va tenir separades molt de temps el 2020, fa 4 anys, que és impressionant que hagi passat tant de temps, i de la qual mai es va saber exactament res de manera oficial, senzillament un dia van tornar a ser amigues, però mai van dir que s'havien deixat de parlar ni res. Doncs bé, ara han volgut explicar què va passar. Ha estat el podcast de la Maria Fruviés, Tómatelo con vino, un podcast infumable.
Sí?
Costa, és molt llarg,
No, horrorós.
Hora i 20,
Horrorós.
Ja, sí.
On la Pombo hi va anar com a convidada.
Realmente nos enfadamos porque María es de una manera y yo de otra, porque ella quiere dejar reposar las cosas y yo necesito arreglar ese momento. Que es por nuestros maridos de obra, que íbamos a hacer la obra de la casa de Mary, al final... por timings y por muchas cosas externas.
Por
no
COVID,
se hizo,
COVID
y por malos entendidos.
Sí.
Y entonces, claro, dije, porque a mí no me está...
Una mala comunicación.
Això està allò a part dos de velocitat, perquè...
Parlen així.
Parlen així de ràpid,
Un llenguatge que nosaltres potser no acabem d'entendre.
No, només
és el de la classe molt alta de Madrid.
Efectivament, i a més, jo, entre el castellà, que sempre em costa.
Sí.
La qüestió d'això, de la classe, que realment són pijíssimes. I després que tampoc ajuda que no se'ls hi mou la cara, llavors, a nivell facial, tampoc et comuniquen res. Llavors, tot és molt complicat. Però tampoc expliquen gaire.
Bàsicament, diuen que es van enfadar pels marits. Que hi havia un tema de construir una casa pel mig, el marit de la Pombo té un estudi d'arquitectura, i clar, vull dir, tot plegat va ser una cosa de les parelles. Si hagués estat parelles, doncs no s'haurien enfadat.
Sí, però tampoc ho expliquen gaire bé,
No
s'acaba d'entendre. I tot això va coincidir amb els embarassos pel mig, l'una de l'altra. O sigui, les dues van estar embarassades alhora quan es van enfadar, i si vau seguir la trama, recordareu que la Fruvia es va aixafar l'exclusiva de la Pombo a la revista Hola, revelant que tindria un nen.
De repente, abre l'Hola... María Fernández Rubies dice que le hace mucha ilusión que su amiga María Pombo también tenga un niño. Yo, porque encima que soy su amiga, si no me habla y encima dice que tengo un niño y tal, entonces te puedes creer, es que es gilipollas, porque tal. Entonces empecé, lo pasé fatal diciendo, pero ¿por qué ha hecho?
O sea, yo estaba en el Corte Inglés de Castellana, a mí me llamó una persona y me dice literalmente, oye, qué guay que el hijo de María sea un chico y qué tal. Y entonces digo yo,
joder,
sí, súper guay, qué bien.
Sin maldad.
Una cagada.
Lo pasé muy mal.
Aquesta gent no sap que existeixen els pobres. No ho saben.
No, sí que ho saben perquè fan coses també així per la caritat, diguéssim.
Bueno, de tant en tant donen diners, però sí, per elles pobres bé. Són, no sé, gent que... Vull dir, no hi ha pobresa aquí, per exemple, saps? No ho entenen, elles. És que les veig tan pijas, les veig tan diferent a nosaltres.
Jo, perquè em aneu explicant per què, la veritat, no.
No.
A mi em passarien pel
no
carrer la Frubies i la Pombo i t'ho juro que no les veuria.
He de dir que hi ha un moment bonic, que és quan expliquen com es van reconciliar, que senzillament la Frubies va parir i llavors la Maria Pombo estava a casa seva pensant, però com no estic anant a conèixer el bebé de la meva millor amiga? I va agafar i va dir, a mi planta.
Mira, molt ben molt fet.
I la Maria Frubies plorant, destrossada. Al final són com nosaltres, eh? Hi ha
sí,
coses
iguals.
En les que coincidim.
Iguals. No, jo m'he sentit totalment identificat. Un quart i mig de dues del migdia. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ahir es va estrenar TV3 Jo Mai Mai amb un 16,1% de share. Això són 319.000 espectadors. Per tant, és una bona audiència perquè va liderar i està previst que sigui un fenomen. De fet, fins i tot ja se n'ha fet un llibre, ja? Ja tenim un llibre a fer?
A mi això m'encanta.
Mare.
Com pot ser?
Però, Llu, intuïm que pot ser un fenomen, tinguem ja el llibre a punt. Ho trobo una gran estratègia de màrqueting.
Bon... Sí, sí.
Perquè si l'has d'escriure llavors...
Clar, les coses pensa que passen molt ràpid.
I Sant Jordi el tenim ja aquí a la cantonada.
I si ara de sobte és un superèxit i t'has de fotre a escriure el llibre quan acabi la sèrie, és que ja no arribes, ja no estarà de moda.
La sèrie va sobre una casa de colònies on hi ha monitors, com la Mai, interpretada per la Clàudia Riera, i molts adolescents que hi passen uns dies d'estiu.
Mai?
Oh, tia.
És realment una primera escena de sospir i que quedes atrapat.
Molt de sexe en
sí,
aquesta sèrie.
Ara comentarem l'argument i tot plegat, però hem parlat aquest matí amb l'Uri García, que és el director de la sèrie, per saber una mica com han viscut l'estrena.
Crec que hem connectat amb un públic jove que ha comprat les trames de la sèrie, que ha comprat la manera de parlar dels personatges i que ha comprat els personatges. I també crec que hem enganxat un públic més adult. La sèrie volien que fos transgeneracional i que hi hagués aquesta cosa de que el passar unes colònies fos universal i crec que bueno, ho hem aconseguit. L'audiència del capítol d'ahir va ser bona i mira que anàvem contra OT, o sigui que era una guerra difícil, o sigui que no ens podem queixar de res, estic feliç, molt feliç.
També li han demanat a la Clàudia Riera com ho va viure, si va veure el capítol en directe.
Jo vaig veure el capítol molt tranquil·let a casa, amb la meva mare, les nostres mascotes, crispetes, manteta, una ampolla de cava, això sí, perquè l'ocasió s'ho mereixia. Vaig rebre molts missatges durant la projecció, postprojecció, aquest matí, i aquest és el millor feedback que podíem tenir, no? Que hagi agradat tant aquest primer capítol i que la gent tingui moltes ganes de dilluns que ve. Perseguíem aquest ritual familiar de compartir la sèrie dels dilluns de TV3. Quina il·lusió, tot plegat, quina il·lusió.
Jo mai permetria que la meva mare em veigués
com
soltet.
Jo mai
permetria que la meva mare em veigués com... Vull dir que la Clàudia folla molt en aquesta sèrie. Yeah. Molt bé,
Jo la mare allà només... s'ha hagut d'ensofar l'ampolla de cava veient com la seva filla està allà tenint orgasmes.
Només he vist un capítol i, bueno, sí, realment té una mica de sexe.
Tu, Marta, és còmode amb la Nina.
No tant,
No tant?
Jo crec.
La Nina, perdó. La Nina té 5 mesos, recordo.
Bueno, però arribarà un moment on no en tindrà 5 i imagina't que és actriu, té 20 i pico d'anys i et diu, anem a mirar aquesta sèrie que he fet.
Bueno, ja s'hi trobarà, no ho sap.
No em diguis això, ara.
Quines imatges. Que passi el que vulgui, però és veritat que jo, si fos la seva mare, no voldria veure. Potser sóc molt conservadora.
Segurament.
També ho estem pintant com si fos Élite, que probablement el tràiler ha jugat una mica amb això, però crec que no hi ha tant de sexe en aquesta sèrie.
És un sexe molt TV3.
Jo n'he vist 3.
És un sexe molt TV3.
Sí, però és un sexe que va increixendo, Vull dir que comença una mica fluix, però
no farem
cada cop n'hi ha més de sexe.
Escolta'm, a veure, explica'ns de què va i tot plegat.
Doncs mira, la primera escena de la sèrie hi veiem un equip de TV3 explicant que s'ha perdut tot un grup d'adolescents que estava passant les vacances a una casa de colònies i a partir d'aquí, ho sento, però per mi és una mica aquest recurs d'Élite, no? Que és de, comença amb la gran primícia, amb la gran tragèdia i llavors tirem enrere i recuperem què ha anat passant a la història per arribar fins en aquest punt, no? Fins a la primera escena, de manera que tu ja estàs veient la sèrie pensant què pot haver passat en tot aquest grup, mentre els vas coneixent i els hi vas agafant efecte, clar.
Sí, sí.
L'altre dia van fer la premiere al cinema Balmes i la veritat és que tot feia olor d'èxit, Laura, sí o no?
Feia molta il·lusió i jo, de fet, em costarà molt...
Exacte. Soc tan dèbil amb aquestes coses que em costarà molt criticar aquesta sèrie si realment hi ha alguna cosa que s'hagi de criticar, perquè jo ja me'ls estimo. Els vaig entrevistar 10 minuts, vaig fer allà un discurset de 5 minuts i ja són com la meva
família. Et sents part de l'equip, ja.
No, gent molt treballadora i que tenen moltes ganes de que això surti bé, o sigui que tots els ingredients hi són, després aviam què passa.
Mentre la Laura assajava la presentació, que va triomfar i ho va patar,
sí,
també.
Sí, va agradar, va agradar.
Doncs jo vaig poder parlar amb alguns dels actors de la sèrie, com per exemple en Miqui Núñez, que és també una de les grans exclusives,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí,
és la primera sèrie on el podem veure actuar.
Sí, tant.
És veritat que fa d'ell mateix.
Sí,
això,
sí, sí.
S'ha de dir, el David, que és el personatge que interpreta, s'assembla moltíssim a ell, i vam parlar sobretot d'intrusisme laboral.
Jo havia estudiat teatre durant 10 anys. I havia fet teatre professional a Barcelona. El que passa és que es va ficar la música pel mig i llavors no vaig poder seguir a estudiar, vaig entrar a OT i tal. Però és una cosa que m'agrada molt, que a la fi a mi se'm coneix com a cantant. He fet de cantant, vaig escriure el llibre, estic de presentador a TV3, ara l'únic que falta veure és la ficció. Sí, és molt probable que se'm acusi d'intrusisme laboral, i és una de les grans pors que teníem al principi, sobretot quan em van dir: ei, vols venir a fer la sèrie? Perquè jo, en un principi, és allò que dèiem, serà com un altre que et foten aquí per la cara, pels seguidors o per el que sigui, i ja està. Però el fet d'haver fet càstings, proves, que al principi anava a fer una cosa, al final els hi va agradar i faig una altra, això em fa sentir una mica millor. El síndrome de l'impostor no el tinc tan fort.
Clar, ell explica que va fer càsting, que és el primer cop que ja l'havien trucat per altres ficcions, no? Però ja li deien directament: vine, et volem per fer aquest personatge. I ell deia: no m'heu ni vist.
Yeah.
Actuar, no? Vull dir, no sabeu res.
O sigui, és ell que demana fer el càsting.
A ell li fa il·lusió, és aquest nivell que li fa
guanyar.
Il·lusió fer el procés que fa tota la gent normal, diguéssim.
És veritat que fa de Miqui, vull dir, el deus a ell, però fa bé.
Ell no
com
nega,
no fer-ho bé, si has de fer de tu mateix.
Quin embolic, explicar després que és el presentador d'Eufòria, vull dir que no es diu David, que és en Miqui.
I que no ha follat amb la Clàudia, perquè en el primer episodi...
Hi ha gent que deu voler mirar, no?
Bueno, jo volia explicar una curiositat d'aquesta escena, que em sap greu si us l'he aixafat, però és molt al principi. Fan l'amor, el Miqui i la Clàudia, els seus personatges, bueno, el David i la Mai, follen
a l'Ovestia. No sé si hi ha gaire amor en aquella escena.
Fa 5 anys que no es veuen.
És aquell carinyo, eh? És aquell efecte, eh?
És aquell efecte de quan has anat a l'esplai amb algú de petit, perquè no sé si la trama va així o si donen aquest context, però fa pinta que es coneixen de fa anys, el que passa és que feia temps que no es veien. Llavors és aquella mena de liu boomerang que al cap de molt de temps el recuperes i és
totalment
com si estiguis al mateix temps.
Molt perillós, eh? Sí, i un detall sobre el rodatge que jo us volia comentar és que normalment aquestes escenes es graven amb una espècie de taparrabos molt discret que porten tant ell com ella, no?
Sí,
en aquest cas, com,
sí,
com un esparadrap que et tapi els genitals perquè no sigui tan violent. En aquest cas és veritat que està tapat per la dutxa. Només veiem els peus i la part de dalt. Hi ha, sí, com aquest joc, aquesta típica porta.
Que tu has d'imaginar, tu, que molt a favor.
Però,
a favor.
Darrere d'aquesta porta que nosaltres no veiem, no només hi ha el taparrabo, sinó que a més hi havia entre ells una tovallola, com que anaven amb molt tapats, realment. Vull dir que no només no han follat, sinó que han estat molt lluny de fer-ho,
eh? Bueno, l'important és que se sentissin còmodes els actors.
Doncs sí, hauríem de saber si tenen coaching d'intimitat.
Segurament, sí.
Una de les actrius que fa d'adolescent i que, per nosaltres, és de les... Bueno, està fantàstica, és que és la
fabulosa,
millor.
Fabulosa, per mi de les millors.
Sí, és la Maria Morera, que fa un parell d'anys va guanyar el Gaudí a millor protagonista femenina, que en vam parlar molt perquè era molt joveneta. La Maria fa de Rita i és un paper que no és gens fàcil.
El teu paper no és fàcil, eh?
No, me l'han liat força.
Quan creus que deixaràs de fer d'adolescent?
Toca fer d'adolescent.
Sí.
Però bueno, també el físic que m'acompanya, doncs és aquest. Ei, jo feliç. O sigui, també està bé, no? Perquè si fas d'adolescent, quan ja tens... Ara jo tinc 20 anys, tens més experiències i al final ho pots defensar d'una altra manera. O sigui que no em queixo.
La majoria d'actors que fan d'adolescents en aquesta sèrie tenen entre 18, 20 anys, que no està mal, tenint en compte que fins fa poc vèiem adults de 30 anys que interpretaven nens de 15.
La gent ha sigut molt crítica amb això, aviam, ni que tinguessin una cara d'aquelles que dius: ai, sembla que tingui 40 anys, per
la
favor,
Mònica,
si tenen
Planes,
cara de nens petits.
La Mònica Planes ha estat especialment dura,
a
dius, la crònica de l'Ara.
A l'Ara, què diu l'Ara,
sí,
la Mònica?
Sí, ha dit el tema de les edats, i també que creu que hi ha un problema de sonorització de la sèrie o de vocalització dels actors i les,
sí,
actrius, perquè diu que ella, des del sofà de casa, no entenia com acabaven les frases.
Que pugi el volum de la tele. Mira, et diré una cosa. Primer de tot, jo els hi veig una cara de nens,
sí,
flipant.
Sí.
No els hi veig cara d'adult de cap de les maneres.
I a mi em feia angúnia quan la vaig mirar per primera vegada perquè no sabia quina edat tindrien aquests nens i pensava, clar, que no torni a passar com amb les germanes Vilapuig, que el primer petó que es van fer a la vida va ser un rodatge.
Sí. I l'altra és aquesta,
clar,
que nens tan petits, o sigui, que jo prefereixo que una persona de 20 anys interpreti una persona de 16, que no pas que potser algú de 16 ho faci per això que dius, i després perquè
per
potser
gestió,
no tenen ni l'experiència per fer-ho bé i no,
sí,
lluirà,
sí, sí,
igual.
Però sobre el meló que havies obert, Juliana, dels coachs d'intimitat, l'Aina Ostrell, que és la nostra productora i
és fantàstica. Ens confirma que sí que en tenen, eh?
Veus? Ah, meravellós. Sí. És que no podem estar més a favor d'aquesta sèrie. Altres actors joveníssims que fan d'adolescents i que jo no coneixia, però val més que comencem a tenir-los present.
Aviam.
És en Jan Boixaderas, que fa d'Eric.
Estic molt feliç. La veritat, ha sigut una experiència meravellosa rodar aquest estiu. Ha sigut molt fort. Ha sigut com unes colònies treballant, perquè Déu-n'hi-do, hòstia, vam acabar ben cansats. Però una meravella, una meravella. Estic supercontent i haver-la vist, molt feliç, molt orgullós, sí.
Han passat coses perquè allà tancats en una casa de colònies, algo ha de passar.
He de confessar que molt tranquil tot.
Però llavors no has tingut un enamorament boig de colònies aquest any?
No, no, ha sigut una decepció.
Tio, quina puta merda, de veritat, no em donareu ni una exclusiva.
No, però és que no n'hi ha, jo crec, eh?
No crec res!
No cridis, no cridis, per favor, eh?
No puc creure de cap de les maneres que tanquin en una casa de rodatge no sé quants dies, a tot de nanos, entre 18...
És evident que sí,
i 20
però
anys,
no sabia
si
no per la ràdio.
No s'atrevia a dir.
No dirà per la ràdio.
Que no hi hagi ni un sentiment.
Em sona molt, aquest Jan Boixaderas. No sé
sí,
per què.
Fa teatre musical. Efectivament. Ah, ara mateix és conegut sobretot per haver fet teatre musical. Mira, jo no em crec res, estic molt decebuda, però ja ho seguirem. Jo ja li vaig avisar al Jan que si no hi havia hagut lius, no passava res perquè també ens els podíem inventar. Home, és que jo no m'ho puc creure.
Jo crec que sortirà, mira què et dic. Jo crec que ara encara estem aviat, clar, perquè no hem conviscut tant. Hem fet el rodatge, però ara comença la promo. Potser hi haurà segona temporada. Espera.
Sí,
tota
sí,
gent
sí, sí,
guapa
sí.
Allà, no, que no, tenen no. La mateixa passió.
D'aquí
mateixa...
ja us dic jo que en surt alguna parella en els propers mesos o anys, seguríssim.
Ha passat amb totes les sèries, amb Marlí,
això,
amb les de l'hoquei.
Normal. Passa aquí la ràdio, no passarà amb
passa
tele.
La ràdio. Home, aquí,
hi ha una, aquí hi ha una de gent embolicada entre ells i que han acabat sent parella. I tot.
Ai, però podríem fer un F5, una actualització
sí,
de les parelles, no?
Jo et faig una petita actualització, que
Neus,
és una exclusiva.
Neus i Jair no ho han deixat en el meu permís de maternitat, no?
No,
segueixen junts,
no
ho han deixat. Val.
Estan junts i perfectes, i l'exclusiva que et porto és que el Roger Carandell treballa amb una ex seva.
Què dius ara? Home, no. Hi ha un moment
però
de...
El que no sortirà aquí.
Espera,
no,
prou,
no,
prou,
no,
prou.
Ens anirem a públic. Treballa en un altre moment.
Hi ha un moment del capítol...
Però entre es... de dilluns a divendres...
Tallarem micros, jo aviso. Jo no sóc així, però...
Hi ha un moment de... T'estàs posant sensor.
No, ens anem a publicitat, Maria. Crec que no hagi d'apretar. A veure, Pau Espart, bon dia.
Hola, bon dia.
De què hem de parlar?
Avui de Jordi Évole.
Que ha parlat amb l'Ostrell fa sí. Una estoneta. A veure, posa'l.
A mi em sap greu d'haver d'aparèixer avui a la tertúlia per aclarir això, perquè l'únic que provocarà és que es faci més gros i ja sabem com
una mica de polèmica aquestes últimes hores amb el que va dir a Col·lapse i, a més, hem vist l'entrevista amb Setangana.
Sí, de fet, nosaltres en vam parlar amb ell per l'entrevista que havia tingut amb Setangana, però volem explicar una mica els seus negocis i la separació que va tenir amb Buenafuente.
Molt bé. Per tant, d'aquí uns minuts, Jordi Évole i tot el que n'ha investigat en Pau Espart. Fins ara.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Crec que està en un procés, un altre cop d'obertura, TV3. Crec que va passar per un procés de tancament, de tenir un públic i no voler-ne més.
Però hi ha qui et dirà que això és perquè s'està espanyolitzant.
Dos quarts i mitja, dues del migdia, és Jordi Évole, que va anar dissabte a Col·lapse i va donar la seva opinió sobre com veu TV3. I, clar, aquestes últimes hores ha sigut el protagonista de Twitter a Catalunya i avui també del Matí de Catalunya Ràdio durant una estona.
Sí, és que ha entrat a la tertúlia amb Enric Arostrell, amb qui dissabte tenia aquesta conversa, i ha volgut aclarir que es volia referir amb aquesta idea d'espanyolitzar.
Jo quan dic espanyolitzar em refereixo a que hi hagi continguts com els que veig darrerament en alguns programes, entre altres el teu, on apareixen persones que poden ser de l'agrat de gent que normalment no veu TV3.
Bé, deixem aquesta polèmica al marge, però sí que és cert que Jordi Évole ha sortit molt les últimes hores a TV3 perquè divendres va ser la gala de 40 anys i una nit de l'aniversari de la tele.
No em va saludar, sóc massa catalana per ell.
A la catifa vermella.
Sí.
No es va parar, però tu volies parlar amb ell?
Jo tampoc amb ell,
doncs llavors ens passem.
Era recíproc, per tant.
No, fins hi posem d'esquena.
Potser no sap qui sóc, només, que també jo parteix, vull dir que em crec molt especial.
Bueno, a veure, seguim.
Doncs el que va fer aquell dia va ser interrompre Andreu Buenafuente.
Hòstia,
Buenafuente!
Que faltava, ja hi som. Què passa, home? Veus?
Home!
Però
Si tú no surtías en aquest programa, hòstia.
Es igual, pero yo me he colado hoy, hombre.
Ah, vale.
Ahora viene la parte folclórica.
Claro.
Joder, ¿Qué? Has tornat, no, a TV3?
Sí, he tornat una mica, sí.
Ya no fa gràcia a Espanya, ¿no?
Sí.
No sé si tens...
Una mica, no? Ara bé, la Melero s'ho passava la mar de bé, eh?
Molt
la
riures.
Melero s'ho va passar bé tota l'estona. Doncs
amb això
un
ja...
Un gust veure la Melero riure.
La Melero ha estat bé?
És que era com si fos el seu aniversari, pràcticament. Oh. Era la seva nit.
És que ella és TV3. Sí, és ella.
Sempre hi és. Sí. És fantàstic.
Clar, aquest dia Évole va recuperar el personatge que el va llançar a la fama, el Follonero, i que el va començar a fer a principis dels anys 2000 a TV3 amb Buenafuente, que es dedicava això a interrompre el programa. Però després Buenafuente i el seu equip van deixar TV3, se'n van anar a Antena 3 i al cap d'un temps es van traslladar a la Sexta i va ser quan Évole, el 2008, va començar el seu programa en solitari, Salvados, que era un Salvados molt diferent del que recordem ara. Molt humorístic.
Salvados, hi havia una referència a la campana,
sí,
també.
Salvados per la campana.
Sí.
I el fet és que ha evolucionat més cap a la qüestió periodística i Évole ha agafat molta entitat ell sol com a presentador fins al punt que el 2015 va anunciar que se separava de Buenafuente, perquè el que passava és que Salvados, el seu programa, el produïa el Terrat, que és la productora de Buenafuente, històrica. I Évole, aleshores, va crear la seva, que és Producciones del Barrio, per continuar fent els Salvados i altres programes.
Es va independitzar.
Va fer una Maya Montero, no?, d'alguna manera.
Bueno, deixes sí.
el...
Va crear el seu petit país.
Correcte. Sí,
correcte.
Sí.
Va haver-hi un canvi empresarial i s'ha especulat sobre si la relació de Buenafuente i Évole es va trencar arran d'això i divendres a TV3 Évole va voler reconciliar-se amb Buenafuente.
Jo, tot el que sóc, sóc gràcies a tu, tio.
Sí?
I volia que ho sabessis i dir-ho per tota Catalunya i que tothom ho sabés, perquè sense tu jo no estaria avui aquí.
Ah, sí, eh?
I volia dir-ho perquè tothom pensa que tu i jo tenim una relació així tibant.
Sí.
Home, ara mateix hi ha més tensió que el dia que va venir la Juana Dolores, eh? Sí. Però t'ho volia dir públicament.
N'hi ha més que el dia que va venir Juana Dolores. Home, molta tensió.
És que juguen amb la broma, i després sí, estic agraït, però per altra banda...
Però quanta gent li ha de dir el mateix a André Buenafuente, que ha fet famosa a la majoria de comunicadors de Catalunya i d'Espanya.
I tot ho fa amb aquest to, Évole, que no saps si és broma o és veritat, no?
Clar, i Buenafuente el que va dir és que es notava que Évole podia arribar lluny.
Ell ja venia ensenyat, home, saps què? Digueu-ho tot, era un pesat. Ell era el cobridor de guió i et venia i deia, Andreu, he pensat una cosa pel programa i li deies, jo ja em coneixes, sóc educat. Mira, Jordi, no ho veig. I ell feia, vale. Segona vegada. Tornava a venir al cap de mitja hora. Escolta, t'has rumiat, allò?
Era molt insistent i sembla que li ha anat bé per fer la seva carrera en solitari. Producciones del Barrio es va muntar el 2015, la va fundar ell mateix amb una altra persona, tot i que Évole surt com a administrador únic, propietari de l'empresa, que té la seu a Esplugues de Llobregat. I ja que ens agraden tant els noms a les productores, es diu així perquè Évole, quan era petit, va sortir en un documental sobre el seu barri de Cornellà del Llobregat, que es deia El meu barri, i ha volgut doncs, dedicar el nom de la seva empresa al seu barri. El programa estrella seria Salvados, però Évole el 2019 va anunciar que el deixava de presentar i va començar un altre programa al mateix canal, a la Sexta, que és Lo de Évole. I jo diria que són els dos programes més reconeguts i regulars d'aquesta productora, i el fet és que ell, Évole, té un contracte amb A3Media que el vincula, i també l'empresa, quan es va fundar, doncs va anunciar un acord de llarga duració amb A3Media, que és el grup de la Sexta. De manera que sempre és una empresa molt lligada a la Sexta i A3Media, que és la principal font d'ingressos de la productora d'Évole, però han començat a treballar per altres canals i plataformes, Movistar, Disney, Netflix, jo diria que es volen expandir una mica, no sé si 3Cat, que de moment no és el seu client.
Aviam, ara potser no és el moment, clar, no? Què opineu?
Delicats. No sé si han arribat a parlar l'Évole i en Siegfried, no ja a les últimes hores, sinó des de que en Siegfried és director. No sé si han conversat.
No em sorprendria. No sé, jo em tiro un triple aquí. Que no sigui que hagi de passar, això.
Ai, que això fos una mica ja també pensat.
Potser estratègia de promo? Ai, o què?
Bueno,
home,
no
estratègia
sé,
de promo rara, eh? Perquè ens estem posant la gent més en contra que a favor.
Bueno, i la Liz, què? També ens vam tirar tots al seu coll i després va venir a tocar Eufòria o no sé on,
bueno,
no?
Eufòria a tot arreu.
Ah, l'èlit cultural, no sé què, és que s'han de tenir així de gordos,
bueno,
tio.
Actualment, la productora d'Évole té una plantilla de més de 50 persones i l'any 2022 va facturar més de 7 milions d'euros, que a part dels programes que hem dit en fan molts d'altres.
Producciones del Barrio.
I fa temps que es dediquen també als documentals, Per exemple, a l'últim festival de Sant Sebastià es va estrenar No me llame ternera i n'hi ha un de molt recordat com és Eso que tú me das.
Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés.
Hostia, esto da siempre un poco de respeto, pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte.
És aquesta última conversa amb Pau Donés, que Évole la recorda molt i la té molt present, i un dels propers projectes que tenen a la productora és fer el salt a la ficció amb una sèrie sobre Rita Barberà, l'exalcaldessa de València, exsenadora i política del PP, que va morir el 2016, i per tant entrarien també en el món de les sèries.
I segons Laura Grau, hi deu haver una carpeteta, Producciones del Barrio, que diu...
Producciones del Barri. No ho sé, aviam què diu el temps, jo no tinc ni idea, nois?
Molt bé, molt bé. Ens ho apuntem per quan surti, si és que surt. A veure, ara farem una pausa i a la tornada... Operación Triunfo. Gala 8. Com va anar?
Bé, boníssima. Hi ha moltes coses a comentar. Aviam si ens dona temps.
Doncs va.
Si no, li haurem de dir l'Òscar que vingui un altre dia.
Sí, ell avui ve a les 4.
A la tornada, tot el que va passar ahir a la Gala 8 d'Operación Triunfo.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos... A Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Muy buenas noches y bienvenidos. Por separado ellos forman pues 10 voces únicas, pero cuando se juntan es nuestro coro más especial. Los concursantes de Operación Triunfo.
Minuts i les dues, ahir al vespre va tocar mirar la gala número 8 ja d'Operación Triunfo i sembla que el nivell, Laura, ha anat remuntant a poc a poc.
Moltíssim, perquè l'última gala va ser lamentable, ho vam comentar, i aquesta ha estat amb tantes emocions, nois, jo estava plorant amb la grupal ja.
Home.
Bueno, ho sento, no estic en el meu millor moment, a mi em va tocar la fibra.
Són dies delicats, plorem ràpid també, eh?
És que aquesta cançó és bestial, la pots fer desafinant que igualment toca. I igualment ja no desafinen, perquè ja queden només els bons, diguem-ne, són 10, 9, ja és el bon número per fer una grupal, perquè fins ara era allò un desgavell que no es podia suportar. I el jurat ho ha tingut molt difícil per nominar, entre altres coses, perquè ja han de nominar literalment la meitat dels que queden.
Nominacions polèmiques, també t'haig de dir.
Home...
Vull dir, no tothom... Sempre són polèmiques,
sempre.
Però ara encara més, perquè com que en queden pocs, i a sobre cadascú té els seus preferits, s'ha notat moltíssim aquí, potser favoritismes del jurat. Ho deixo aquí.
Ojo. Mm-hmm.
Laura, per tu, quines van ser les millors actuacions?
Aviam, no sé si vocalment va ser la millor, jo diria que no. Però sí que és la que va fer més il·lusió, la que més llàgrimes va generar, que va ser la Kiara i en Martin cantant Escriurem en català i en euskera.
Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
T'haurem d'anar mai tu de la Sao de men diré quien no soy, esper, quien sabe que hoy va tengor de
dir. Hi ha alguna síl·laba que s'obre, eh, que sí, amb l'eusquera?
No, jo no parlo de l'eusquera, però sí que va entrar desafinat per mi, eh? Potser fora
és
de to,
clar.
Eh?
Però no ha cantat mai bé aquest noi.
No, mai. Oi que no? El comprem perquè és maquíssim.
Sí.
Ell és maquíssim.
I l'eusquera cançó... queda bé, però no fa que no desafinis.
I que ella aquesta... ho fa molt bé, ella també ho fa molt bé.
Ella no? Li queda molt
emociona
bé,
l'eusquera. Emociona molt, sí. Amb el seu to de veu.
I amb aquest accent balear que té, i amb l'eusquera barrejat, o sigui, a mi se m'ha cardat també la pell de gallina.
I perquè la cançó emociona de per si. Clar. Vull dir, Escriurem no és nominable. I
no.
Ja està.
I menys una cançó que, o sigui, que va sobre OT, que tu la pots aplicar en el que vulguis. Però
que i que va sortir
massa...
en Miki, oi que sí?
No. Jo hauria nominat en Martin, ho sento molt.
Que dura bueno, ells.
A veure,
dur,
jo també, Laura.
Jo també, Laura.
Clar, després van passar coses aquí. Hi va haver plorera amb aquesta cançó, ja ho podíem saber, però jo no podia imaginar que allò es convertiria en la piscina municipal de Terrassa. D'acord? Vull dir, hi va haver molta plorera, van treure aquells vídeos que nosaltres també vam comentar d'en Miki plorant a casa seva quan van fer el repartiment de temes i tal, però és que també va aparèixer per sorpresa al plató.
¿Cómo creéis que habrá visto vuestra actuación?
Espero que le haya gustado.
Pues sí.
Muchísimas gracias,
pero,
de verdad.
¡Vamos!
¡Ay, Dios!
¡Adelante, Miki Núñez, por favor! Manu Guis llorando, la directora de la academia llorando, todo el público llorando, tú yo también lloras por tu cuenta, solo en ese sofá tan bonito que tienes.
Es muy guay. Es muy guay. Además, lo habéis hecho súper bien.
Estoy súper orgulloso de que se haya cantado en catalán y en euskera en OT. De verdad, es maravilloso que hayáis cantado Escriurem. Que no llores, por favor. Bueno, que no lloro yo.
Vaya hombre, la presentadora que també va llorar. No?
Tothom plorant, tothom.
Escolta'm, i en Miqui a tot arreu. Però és que no pot parar de sortir a la televisió. No,
és molt curiós perquè estava sortint en directe a OT i gravat a Jaume i Mai a la mateixa vegada. No. Vull dir,
entendreu que és una mica embolic per molta gent, això.
No et pots escapar del Miqui Núñez. Bé, quan ja tothom estava tovet, la Txenó va aprofitar per posar la garlanda final a tot aquest drama, recordant el seu difunt company d'edició, l'Àlex Casademunt.
Wow.
Ja va ser l'estoc final. De dir, aquí
li va dedicar la cançó, sí, sí.
Meravellós. Escolta'm, però no tot van ser plors, no? Suposo que també es va somriure una miqueta.
Home, sí, en aquesta gala també va haver lloc pel flow, per la festa, i aquest cop li va tocar en Juanjo sortir de la zona de confort amb Miénteme de Latini. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos.
Les mans al cap.
Home, pobra Emília.
Laura, aquí potser no ens acabem de trobar, eh?
Jo l'hauria nominat, en Juanjo.
Sí. Ah, jo crec que ho va defensar prou bé i que a més va patir molt durant la setmana amb les coreos de la Vicky i tal, que jo sé que és el mateix que s'exigeix a
la Ruslana, que va haver de recrear la coreografia de l'Aitana, aquella del terra, que s'empotra contra el terra. Home, molt difícil, i va i la nominen a ella. Déu-n'hi-do.
Sí, a mi em va agradar, en Juanjo, tu, no sé. Ara, és el que deies, Marta, que el jurat va posar en dubte altres actuacions, com per exemple la de la Ruslana. Encima de mí, encima de mí, encima de mí. Ho va fer molt bé.
No. Va servir molt show, va servir molt show, això és veritat, i la coreografia que li van exigir la va defensar espectacularment bé, però és veritat que és una cançó que cansa molt i al final doncs t'ofegues
i desafina una mica en alguns moments.
Una mica, és veritat que no es pot lluir vocalment.
Però, per mi el més important d'Operació Triunfo és que serveixis cony, i ella va servir, ella no es va cansar. I és veritat
que és la millor, eh?
No, sí, sí, va despatxar xonamen, eh?
Sí.
Marc Andreu ahir em va dir: "Ruslana guanyadora", ella es va tirar.
Però és veritat que ha passat una setmana molt cansada, que a mi em feia patir, que pensava, nomineu-la perquè aquesta noia se'n vol anar a casa.
Moltes setmanes cansades. Ella ha fet el Chanelazo, ella ha fet la sessió de Bizarra. Vull dir, li poden donar alguna cançó que li agradi?
Una baladeta.
De fet, la Ruslana, com dieu, es va passar tota la setmana queixant-se, discutint amb els profes perquè li feien fer coses contradictòries i fent una crítica duríssima, que és de les poques que s'ha atrevit a verbalitzar-ho dins de l'acadèmia, sobre com estan orientant una mica la seva carrera professional.
Ya, pero es que para que no sea algo como ya lo que he hecho, pero es que si me dan canciones de chicas que bailan y cantan.
Claro, pero es que muchas chicas que bailan y cantan, y la que se tienen que atrever es Ruslana, eligiendo los colores que ella quiere elegir.
Ya, pero es que te imponen muchas cosas.
Bueno, yo confío en ti, cariño, no te ofusques.
Ya, pero es que te imponen un montón de cosas y quieren hacer una artista pop en su, no sé, de mi.
Digo, Ruslana, reina.
Molt ben dit, perquè la volen convertir en la segona Aitana, i ella no vol ser Aitana, ella és una rockera.
Sí, va entrar amb una cançó de rock i no li han donat mai més el seu estil.
Com la Gym.
Sí, doncs mira, una mica sí, eh? Sí. És això, el repartiment de temes es nota molt. Greu fer la Gym.
No, de veritat.
Truca-la, demana-li a veure què està fent.
Bé, n'hi ha que ja els tenen col·locats com la Ruslana, i els que no saben on posar, els hi acaben donant temes que no sé per quin estrany motiu és necessari que es cantin a OT, com Amapoles, d'un tal Leo Rizzi, que no el coneixen ni a casa seva.
Perdona.
I és el...
A
veure, jo no sabia qui era aquesta persona.
A veure, posa-la.
I aleshores van allà de visita. Posa-la. Li van donar el Paul i l'Álvaro. Tu i jo, cantando las amapoles. El Roger no l'havia sentit mai, tampoc, aquesta cançó.
Jo agrairia una mica de, com a millennial, cançons de principis del 2000 i una mica d'anys 90. Oasis.
Ja ho van explicar. Tenen molts problemes aquesta edició, perquè a l'Estat Pram hi ha molts conflictes amb els drets d'autor.
Bueno, doncs el Pol i l'Àlvaro van pagar el preu de la nominació perquè els hi toqués aquesta cançó, perquè evidentment tu, una cançó que no has sentit mai, tampoc te l'agafes amb gaires ganes ni gaire il·lusió. La Txenoa, sempre al servei del públic, després de l'actuació del Pol i l'Álvaro, els hi va preguntar pel seu presumpte xipeig que es van inventar tres persones a Twitter.
Y luego una pregunta muy seria para mí, perdonad que haga este momento. Necesitaría saber qué es el polvorón, perdón.
¿Tú sabes lo que es un chipeo?
Sí.
Vale. Pues resulta...
Que en mi época es un cotilleo, vale.
No. Un chipeo es como un carpetazo.
Vale.
En Navidad salimos un par de días.
Sí.
Y descubrimos que había un chipeo de nosotros dos.
Ay, no.
Que era polvorón.
¡Ay, qué guay!
La Chenoa sent la tieta d'Espanya.
La Chenoa, que la Chenoa és mare. Sí.
En tots els sentits, eh?
Sí.
Però és mig real? Hi ha fonaments o no hi ha fonaments?
No s'hi creu ningú, això.
Però és connexió entre ells.
Però és veritat que hi ha molta gent que se'l creu i aquesta expulsió serà molt difícil. Vull dir, perquè l'has de triar un o l'altre. I sigui com sigui, es trenca.
I això va passar perquè els companys van salvar a la Bea i cap d'ells va votar l'Àlvaro. Això va ser una mica de greu.
Ai, sí.
I, però la Bea ja venia d'una nominació contra en Chris, de la qual s'acabava de salvar, pobreta. S'ha de dir que els dos nominats ho van fer molt bé. Per mi, tant el Chris com la Bea es van lluir en aquests solos.
En Chris, xapó, eh? Ha marxat per la porta gran.
Ens està agradant, oi?
A mi en Chris m'encantava.
Sí, a mi no, ja ho sabeu. Jo vaig votar la Bea perquè em sembla que el Chris canta molt bé, però no el contingut. Però la buica a sobre va ser duríssima amb la Bea tornar a nominar-la i el públic la va arribar a xiular i tot.
Bea, el plan A no es bueno hasta que el plan B no lo es. Programa a programa noto como que te cuesta sacar tu voz. Una cosa es la admiración y otra cosa es esconderte detrás de los artistas que te gustan. Cuando tú cantas, tienes que cantar con tu voz. No es correcto imitar a los artistas que nos gustan.
Home, Déu-n'hi-do, sí que
t'has fet una mica. Cariños míos de mi corazón, amores míos de mi pecho negro, por favor.
Ahí está, ya lo tenemos.
La vergonya que passa a la Chenoa amb la Buica.
Cada cop es creu més el personatge, la Buica. A mi em fascina.
És el gran personatge, no?, d'aquesta edició, sens dubte.
Perquè no acaba de ser una malvada. Té molts fans, la Buica, també.
A mi m'agrada.
Un com de pallassa, no? Com de que no saps... Jo no sé quan està fent broma, quan parla en sèrio...
No ho sé. És curiosa, és curiosa.
Escolta, aquí hem de votar aquesta setmana. Jo sóc molt de l'Àlvaro, eh?
A mi m'agraden els dos.
És que a mi també. Semblava guanyador la primera gala. És que com canvien les coses. Sí. La Violeta, el Pol, semblava que arribaria a la final.
Quants en queden, ara? Quants en tenim a dintre l'acadèmia?
Crec que en queden 8 o 9. Ara no em facis dir el número exacte.
Uf, això ja. I què ens queden? 4 setmanes, no?
Sí, queden 4 gales, crec, fins la 12.
Molt bé. Qui dius que guanyarà, tu?
Jo dic Kiara o Ruslana, però és que ara mateix estic més amb Ruslana, crec.
Jo dic guanya Kiara, triomfa Ruslana.
Jo dic Nayara o Ruslana.
Hòstia, la Nayara. Oh,
la Nayara és molt bona i no està sortint entre favorites últimament.
I estan amb el Lucas, amb un rotllo patatero.
Que són amics, segons ells.
Sí, pues una amistat que jo no he tingut mai, eh?
Jo tampoc.
Lucas parlant molt català aquesta setmana a l'acadèmia.
Ah, sí?
Perquè la seva nòvia és catalana, del Garraf, i jo he vist bastants talls d'ella allà xerrant.
Ja m'escriurem, tothom estava parlant català.
Per cert, que demà explicarem una... Bueno,
una
exclusiva sobre l'Aitana i l'Enzo, que és la parella que li posen.
De la Societat de la Neu?
Sí, se'ls ha vist junts a un lloc molt concret que demà explicarem. Laura, fins demà. Juliana, fins demà. Marta, fins demà.
Fins demà.